COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem la nostra programació des de COPE Lleida. Avui, escolta, ni dia mundial ni d'altres efemèrides, perquè crec que ara t'explicaré on estic i això és prou important. Estic al turó de la Seu Vella, ja sabeu, aquell far, aquell emblema de la ciutat de Lleida, que està pràcticament al mig, geogràficament parlant, escolta, metre amunt, metre avall, doncs allí estic. I a més estic a la sala de la Canonja, que és de finals del segle XII. O sigui, imagina't si tenim història aquí a les nostres parets. Per què estem aquí? Doncs perquè avui et parlaré, et parlaran del que és el turó de la Seu Vella, la seva història, les seves singularitats, totes les propostes que hi ha a nivell de visitar-lo, a nivell turístic, per la gent de Lleida i per la gent de fora. Dic per la gent de Lleida perquè de vegades ens creiem o que, escolta, que hi hem pujat molt i que coneixem moltes coses i t'asseguro que parlarem amb persones que ens explicaran curiositats, anècdotes i llocs que potser no coneixem tant del turó de la Seu Vella. Per què tot això? Doncs perquè ja sabeu que estem immersos dins d'aquesta cursa perquè el turó de la Seu Vella sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. És una cursa de fons, res de l'esprint ni de velocitat. És una cursa de fons, allí estem. Jo crec que no estem tan malament com alguna vegada he escoltat amb d'altres persones, el que sí que és veritat que és una cursa doncs, del llarg recorregut. En parlarem tot seguit des de COPE Lleida. Abans, però, com sempre, buscarem la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions al vessant nord del Pirineu i que podran arribar a la resta de la província sense descartar alguns ruixats. La cota de neu baixarà fins a uns 1.400 o 1.600 metres al final del dia. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, sobretot al terç nord, amb unes màximes de 20 graus a Lleida, de 18 a Balaguer, de 17 a Tàrrega, de 16 a la Seu d'Urgell i d'11 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i predominarà la component oest. Si mirem ara, demà dijous, esperem cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats amb pluges al Pirineu. Seran més abundants a la tarda amb la cota de neu que baixarà d'uns 1.200 metres fins a uns 1.000 al final del dia i tindrem nevades copioses a la Vall d'Aran a partir d'uns 1.300 metres. Per últim, les màximes demà seran de 19 graus a Lleida i a Balaguer, de 18 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, i ara sí, marxem cap als estudis a buscar la darrera hora informativa avui amb l'Arnau Vilà.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Gràcies, Ricard. Doncs anem a buscar aquesta darrera hora informativa d'aquest dimecres 30 de març. I és que avui comencem marxant al territori perquè la Comissió de Despoblament i Repte Demogràfic ha aprovat una moció presentada per Esquerra Republicana per mantenir i garantir el servei de repartiment postal a la comarca de les Garrigues. La moció, que s'ha aprovat amb 14 vots a favor i 13 abstencions, exigeix al govern espanyol garantir el repartiment postal, preservant el seu finançament per oferir un servei de qualitat a les zones rurals. I ara anem a parlar d'espectacles perquè Nil Moliner, Justin Quiles, Rafael i Tan Xugueiras actuaran a la Seu Vella a la primera edició del Magnífic Fest. Aquests són els caps de cartell del festival que celebrarà Lleida entre el 16 i el 19 de juny. Es tracta d'un nou event amb concerts per a diferents tipus de públics que tindrà la Seu Vella com a escenari principal, tot i que també omplirà d'activitats el centre històric de la capital del Segrià. L'esdeveniment que neix de la suma d'esforços d'empreses privades i d'institucions lleidatanes. Les entrades ja es poden comprar a través del web magnificfest.com. I seguint en clau, espectacles perquè el Museu de Lleida exposa 250 titelles de diferents cultures i països pertanyents a la col·lecció de la companyia Galiot Teatre. L'exposició es pot visitar al Museu Lleidatà des del 23 de març fins al 30 d'abril en l'horari habitual de l'equipament. Aquesta exposició s'enmarca en les activitats paral·leles de la 33a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que tindrà lloc a la capital del Segrià els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig. L'entrada a la mostra és gratuïta. I ara anem amb la notícia econòmica del dia, i és que la inflació espanyola es dispara aquest març fins al 9,8%, la més alta xifrada des del 1985. Aquest mes es situa 2,2 punts per sobre de la taxa registrada el mes anterior, el de febrer, amb un 7,6%, i, com havien dit, la més alta des del 1985, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades avançades en el dia d'avui corresponents a l'índex de preus de consum a Espanya reflecteixen que aquest augment es deu a les pujades generalitzades, en especial de l'electricitat, els carburants i combustibles i els aliments i begudes no alcohòliques. Aquesta és la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Gràcies, Arnau. Doncs fem una pausa rapidíssimament i seguim des del Turó de la Seu Vella.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que seguim al Turó de la Seu Vella, com et deia abans, amb una sala que data de final del segle XII, la sala de la Canonja, que està al costat del claustre de la Seu Vella, que no és més que una part del que és el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella. Al final l'hem de veure com tot un conjunt. Ho dic perquè això ens costa. Jo de ben petit sempre dèiem, escolta, anem al castell. El castell era, doncs, el campanar, el claustre i poca cosa més. No, doncs no. El Turó de la Seu Vella té unes particularitats i unes singularitats que ara parlarem amb el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, que està aquí amb nosaltres, el Joan Baigol. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Escolta, primer de tot, gràcies per obrir-nos les portes del Turó de la Seu Vella i deixar-nos estar fent ràdio aquí en un lloc amb tanta història.
Bueno, jo crec que primer que tot gràcies a vosaltres per la iniciativa i per comptar amb la Seu Vella per les vostres activitats. Nosaltres contents de que tota aquesta història que comentes la pugueu difondre i pugui sortir a la llum com més millor.
Clar. El Joan Baigol l'he presentat com a director del Consorci del Turó de la Seu Vella, que al final és l'organisme responsable de tot el Turó de la Seu Vella, oi?
Sí, al Turó hi ha una confluència que hi ha dos propietaris. Per una banda tenim la Generalitat de Catalunya, que és la propietària de la catedral, el campanar, el claustre i la catedral, i per l'altra l'Ajuntament és propietari de la resta del Turó, des del Castell del Rei, les muralles i tot el Turó en si. I llavors, a partir del 2009, van crear un consorci públic amb els dos socis amb igualitaris, o sigui, cada soci té, diguéssim, el 50% i gestionen conjuntament aquest conjunt monumental.
Clar, això és com una comunitat de veïns amb dos veïns.
Sí.
I ja sabeu el que passa en les reunions de veïns, no?
Bueno, aquestes estan ben avinguts.
Bueno, sí, però sempre hi ha aquelles cosetes. Bueno, bromes a part, evidentment el Consorci del Turó de la Seu Vella, com deia, està composat justament pels dos propietaris i, per tant, és l'organisme que s'encarrega s'hagués de gestionar tot el conjunt patrimonial del turó de la Seu Vella. Per cert, Joan, un càrrec, el de director del Consorci del Turó de la Seu Vella, que l'ocupes des del maig del 2016.
Sí, l'ocupo des del maig del 2016 i ara actualment està en fase de concurs de nou el lloc de treball de director, amb la qual jo només sóc un dels candidats més, és a dir, podríem dir que estic quasi en funcions.
Bueno, t'has tornat a presentar, eh?
Sí. Bueno.
Joan Baigol, aviam, això jo ho deia al principi, és una cursa de fons. El que el Turó de la Seu Vella sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, jo sé que quan es va començar a parlar d'això de manera... que ja es va presentar la documentació a Madrid i tot el... Això ja fa uns quants anys. Molta gent vam tenir ganes de que passés ja. Per això sempre ens vau dir, els que hi enteneu, tranquils, que això és una cursa de fons, paciència. Sí que hi ha hagut, a més, la pandèmia al mig. Segueix vigent, no?, aquesta candidatura?
Sí, vaja, per part del Consorci estem a tope amb la candidatura i tenim la idea de continuar-hi treballant. S'ha fet un treball molt seriós des del principi. El que passa és que és una cursa de fons i molt difícil.
I amb altres contrincants.
Sí, evidentment, amb altres contrincants, i tenint en compte que hi ha molts altres contrincants que ja són a la meta.
Clar.
M'explico. O sigui, avui dia UNESCO, per exemple, prioritza la declaració de patrimoni en perill, que no és el nostre cas, o la declaració a països que tenen poc patrimoni. I nosaltres estem
en un
dels països que té molts béns declarats. I, per altra banda, del que són conjunts monumentals d'època medieval, que és el que pot semblar el turó a la gent que se'l mire, doncs ja n'hi ha molts de declarats. Mm-hmm. Amb la qual cosa, doncs, això no juga a favor nostre.
Clar.
Ho tenim difícil.
Fixa que ara ja el Joan ja ha començat a parlar de cosetes i jo el que et volia preguntar ara tot seguit és què el fa singular el turó de la Seu Vella perquè el puguem presentar com a candidat de Patrimoni Mundial per la UNESCO. Què tenim de singular aquí?
Què tenim de singular? Mira, no és fàcil...
Explica l'anècdota que m'has explicat fora de micròfon. És a dir, aquí l'idea, dic... Explica-m'ho breu, i diu, breu. És que no és tan fàcil perquè hi ha força coses aquí.
Sí, no, el que hem comentat fora de micròfon és... O sigui, qualsevol candidatura, l'element bàsic de la candidatura, l'element clau és poder demostrar que tens un valor universal i excepcional. O sigui, universal vol dir que sigui un valor que sobrepassi el teu territori i després que sigui excepcional, que no sigui fàcil de tornar a trobar, no? Clar, el tercer element és que això ho puguis dir en una frase. I l'exemple més paradigmàtic, per exemple, seria la Torre d'Hèrcules. Quin valor universal excepcional té? L'únic far romà que continua funcionant. Molt fàcil.
Ja està.
Clar, quan parlem del Turó de la Seu Vella, a la memòria realitzada l'any 2018, la declaració de valor universal excepcional són tres planes.
Clar, o sigui, aquí hi ha coses per explicar.
Tres planes, clar, perquè estem parlant d'un turó que és, per començar, la gènesi i la síntesi dels més de 2.000 anys d'història del territori on està ficat. I tot això que ha passat amb aquest turó, tota aquesta història, amb una ciutat situada al bell mig entre Europa i Àfrica, entre el Mediterrani i el nord, on hi han passat totes les cultures, però també tots els conflictes bèl·lics i tot això ha anat transformant aquest turó, transformant aquesta ciutat i deixant unes petjades i unes singularitats que no es poden dir amb una frase.
Clar.
Malauradament, no es poden dir amb una frase. Però, de tota manera, els tècnics... com el cas del Joan Reguant, el director de l'equip de la candidatura, diu hi ha molts espais declarats Patrimoni Mundial que tenen 2, 3 i 4 planes. I això és un hàndicap, però no és...
Correcte, no ens ha de desmoralitzar aquesta història.
No ens ha de desmoralitzar, i és el que tenim, no?
Clar, això el que et complica és, a l'hora que ho haig d'explicar, amb preguntes com la que jo t'he fet. Escolta, què té de singular el Turó de la Seu Vella? Doncs espera, que t'explico. Què té de singular, Joan?
Jo crec que les singularitats, i potser m'avanço, però després la Núria us parlarà de moltes coses una mica específiques del turó, però jo crec que potser la singularitat més gran és tots els fets històrics que hi han anat passant i que han anat deixant una petja, no? O sigui, nosaltres mirem ciutats intermitges com pot ser Lleida, d'altres punts no hi ha del món lluny, sinó d'aquí a la vora, i tenim centres històrics, barris gòtics, tenim tota una sèrie de coses, mentre que la ciutat que vi a dalt del turó ha viscut moltíssimes substitucions. Pràcticament queda en aquella època la catedral i el campanar, és el que ens queda d'aquella època, i el resto ha anat passant. Des del segle XVII, pràcticament cada segle hi ha hagut un conflicte bèl·lic molt important que ha modificat molt aquest turó. No tenim un barri gòtic, però tenim un conjunt de muralles medievals. Tenim un castell del rei on hi han passat fets excepcionals, no? I bueno, jo crec que si jo he de destacar la singularitat, arquitectònicament parlaríem, per suposat, del claustre, la seva situació, que és l'element potser que el fa més únic, d'aquesta catedral romànica de transició al gòtic, amb aquesta estructura i tot això, però tot això us ho explicaran més endavant. Jo penso que probablement, si comencem pel castell del rei, estem parlant d'un petit edifici del que només ens queda un ala, però on el 1214 es va coronar Jaume I. No es va coronar cap altre lloc del món, es va coronar aquí, no? On al cap d'un temps s'hi va firmar un document entre dos senyors feudals, que es deia un pareatge, i va crear un estat com és Andorra. És l'únic document que avui dia encara està viu. O es va firmar la cerimònia a la Vall d'Aran. Avui va passar una cosa, és un fet que a mi m'agrada molt de comentar. L'11 de setembre de 1380, Pere III va ordenar al seu tresorer pagar el sou d'uns quants ballesters per protegir l'acròpolis d'Atenes. I perquè, segons dia, era la meravella número 1 del món, que entre tots els reis cristians no en podrien fer una d'igual.
I això ho van fer aquí, eh?
Això ho van fer aquí. Això va passar aquí. Sí, aquest document que es conserva a l'arxiu de la Corona Go, dintre dels documents que diuen de la història d'Europa, d'aquells documents que han marcat la història d'Europa, es va firmar aquí. Nosaltres, que som una mica xulets a vegades, i més que no hauríem de ser i que estem amb aquesta cursa a la UNESCO, diem que la primera declaració de patrimoni mundial es va fer aquí. Perquè, de fet, aquell document està considerat pels historiadors com la primera vegada que el món medieval occidental reconeix el valor de l'herència hel·lènica.
Doncs home, em sembla un bon punt a favor.
I, per tant, estem parlant d'una sèrie de fets que van passar aquí al turó i que moltes vegades la gent desconeix. Un altre element és que ha sigut un turó transmissor de coneixement, creador i transmissió de coneixement. Amb el primer estudi general, tots els actes solemnes de l'estudi general es feien aquí dalt. Hi ha molta gent que desconeix que tenim la primera universitat de la Corona d'Aragó, però no sols això, sinó que té el primer campus universitari a nivell mundial normativitzat i que va servir després de model a altres universitats que es van anar creant, que hi van estudiar gent molt important, no? Vull dir, Pape Calixto, Vicent Ferrer, Jaume Callís, que va ser una de les primeres universitats on es va parlar del pactisme com una idea que després es va anar imposant, no? Per tant, tenim un turó amb un valor, aquest no l'hem dit, però un valor arquitectònic, escultòric, excepcional, on totes les civilitzacions que han anat passant han anat adaptant-se amb aquell turó, amb aquella geografia, a reutilitzar aquells edificis que havien fet. No? Vull dir, això té un valor excepcional, però després, els fets històrics que hi han passat, el que s'ha fet amb el coneixement, que tenim l'única catedral europea que va ser desacralitzada, convertida en una caserna militar, i que entre, podríem dir, el 1707 i el 1948 va albergar unes casernes. Això no hi és. Tenim un monument absolutament singular. Ara, si em permeteu, un petit incís. Jo vaig treballar, tota la meva vida he treballat al món del turisme, i durant molts anys vaig intentar portar la política turística d'aquesta ciutat. I tots els La gent de les que ens trobàvem igual, directors de patronats turístics, tots volíem que la nostra ciutat fos singular. La paraula és aquesta.
Sí.
I quan arribes aquí a la Seu Vella, dius, aquest monument és singular. Quan tu entres a la catedral i la veus despullada, et transmet unes emocions i un simbolisme que no ha passat a altres llocs, o que no veus a altres llocs, no? I la Seu Vella té això. Això és un fet que el fa únic. Hi ha una capacitat de resistir, de resiliència. El 1746, Felip V va firmar una ordre de demolició de la Seu Vella. I la Seu Vella està aquí. Ell no. Ell es va morir al cap de pocs dies i això és el que va salvar la Seu Vella.
Poca broma, eh? Com podia haver canviat la història?
Sí, podia haver canviat
potser
totalment.
Potser estaríem asseguts ara aquí, al cel ras, amb quatre restes de quatre parets.
Exacte. Però vull dir que el que té d'excepcional el turó és, primer, una vàlua a nivell patrimonial brutal. I després, que té un passat i uns fets que li han anat deixant una petja molt grans, no?
Joan, t'estava escoltant ara atentament i estava pensant, per recopilar tota aquesta informació, per saber tot el que va passar, hi ha moltes hores d'investigació i de buscar, perquè clar, aquests documents tampoc són fàcils d'acabar trobant-los.
No, bueno...
I que surti, que sàpiguis que quan està parlant potser d'un turó, diu no, està parlant del de Lleida, per exemple, amb algun que no ho nombre específicament. Suposo que hi ha documents repartits per tot el món que fan referència.
Sí, documents, obres d'art, tenim... Sí, tenim...
Però vull dir que hi ha unes hores d'investigació...
Sí, la veritat és que el món acadèmic ha treballat. Encara ens falta molt. Amb això ens falta molt. De fet, clar, nosaltres vam acabar la memòria de la candidatura l'any 2018... al desembre, i a l'abril del 2019 ens van trobar que el Ministeri havia tancat l'entrada de noves candidatures de la versió definitiva. Nosaltres ja estem a la llista indicativa, però millor, per poder optar a anar a París, que diem nosaltres, ho tenia tancat primer fins al 2023, ara ja diuen que fins al 2025. Clar, i vam dir, què podem fer? Clar, tenim un document, però què podem fer? Pues continuar treballant amb la recerca. I per això crec que després vindrà algú que parlarà de la càtedra, però una de les tasques ha sigut promoure la creació d'una càtedra universitària d'estudis de la Seu Vella, perquè encara ens falta una certa recerca. Se n'ha fet molta, però falta.
Joan Baigol, escolta, ja veieu que ens quedem curt de temps, evidentment, però això és una cosa que ja sabíem, per això doncs, ens seguirem parlant del turó de la Seu Vella. Mira, et convido que no marxis de la taula.
Vale.
Perquè, anem a agafar una mica d'aire, uns segons, i de seguida estarà amb nosaltres la Núria Piqué, que és tècnic del Consorci, responsable de l'àrea d'atenció al visitant i continguts i publicacions, i amb ella seguirem parlant d'aquest turó de la Seu Vella, però d'una vessant que segurament no coneixes.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Qué ganas de volver a sentir esto! Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sala de la Canonja, el turó de la Seu Vella. Incorporo ara a la taula la Núria Piqué, que és tècnic del Consorci, és responsable de l'àrea d'atenció al visitant, també de continguts i de publicacions. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Jo, encantada de la vida.
Ja li he dit al Joan, que se'ns ha fet curt el temps, dic, no marxis, perquè evidentment seguirem parlant ara del turó de la Seu Vella, però anem a buscar uns punts de vista i d'altres històries que potser no coneixem i que jo crec que hauríem de saber i que vosaltres expliqueu de manera planera perquè la gent doncs, cada vegada vagi coneguent més aquest conjunt patrimonial que tenim just al centre de la ciutat. És que, a més, no cal agafar el cotxe per venir al turó de la Seu Vella, que això també és una cosa que hauríem de tenir en compte, que a altres ciutats a vegades tenen un castell, sí, allí a les afores has d'agafar el cotxe i anar-hi. Aquí no?
Aquí no cal. De fet, està ben cèntric i tampoc és lluny dels pobles de la Rodalia, tampoc, si vols. Ara, ja ens agradaria que ens vingués a veure gent de tot arreu, perquè es tracta d'això.
Es tracta d'això,
ara,
sí.
Bé, nosaltres el que oferim habitualment és un recorregut genèric. Hora i mitja, explicant la Seu Vella, la història, el castell del rei, la fortificació, però també és cert que ens deixem tantes coses al tinte, igual que el Joan abans, doncs hi ha tantes coses de les que parlar que no ho pots fer en una hora i mitja, per molt que sintetitzis. Per tant, la nostra obligació com a Consorci del Turó és ampliar, és difondre allò que la fa singular, que ens omplim la boca d'aquesta singularitat, però és que n'hi ha tantíssimes d'històries per explicar que fem visites temàtiques, que si en els enigmes de la Seu Vella, que és tot allò, potser que a primera vista no es veu.
Clar.
I que hi és.
Ara parlarem d'aquesta iniciativa. Abans, però, escolta, tu, el Consorci, quina és la teva tasca?
Ui, la meva tasca,
teves,
la meva tasca
tasques.
És polivalent. Des de l'atenció al públic, visites guiades, gestió de visites, de moltíssimes peticions que se'ns fa, monitoratge d'estudiants de la UDL en pràctiques, creació d'activitats, activitat cultural... Bueno, Déu-n'hi-do.
Has dit al principi, atenció al visitant.
És que això comporta moltes coses.
No, sí, ho sé. I al principi deies que han de venir gent de fora de la ciutat. Ha pujat el tant per cent de persones que ens visiten de fora de Lleida ciutat? Ho controleu d'alguna manera?
Home, estadísticament sempre. A diari es demana el codi postal i a partir d'aquí es fan estudis estadístics.
I ha pujat?
El que sí podem dir és que des de la pandèmia, que hem passat un moment cru...
Sí.
No, però és que clar, això també reflecteix.
No, per això t'ho dic, que suposo que els resultats els agafem amb pinces aquests dos anys de pandèmia.
Totalment, però venint d'un període així tan negre, no sé com dir-ho, i trist, doncs ara estem remuntant i tenim un volum de visitants que comparativament potser amb altres anys no el teníem.
Uh-huh.
Hi ha moltes ganes de sortir. La gent té moltes ganes de sortir.
Està parlant de visitants que decideixen entrar al monument, no dels que
dels
circulen
que entren,
pel turó.
Clar,
eh?
Nosaltres estadísticament
això...
dels exteriors no en tenim.
No, però vull dir que ho trobo encara més remarcable.
Sí.
Perquè fer aquest pas costa
una mica,
també
sí.
Pujar un moment al turó i escolta, em passejo per aquí, doncs és relativament fàcil.
Jo també penso que el que ha canviat des de la pandèmia, vulguis o no, és que s'ha potenciat el turisme de proximitat.
Sí.
D'acord? I penso que això ens ha afavorit a tots. No només a nosaltres com a Catalunya, sinó a les altres comunitats a nivell seu també els hi haurà funcionat, i és el potencial que tu tens a prop. I per què no? Perquè no sempre és conegut, el que tenim a la vora.
Ara que dius turisme de proximitat, una persona de fora de Lleida que ha de venir a Lleida. Però a Lleida què tinc per veure? Que amb un dia ho tinc vist, amb dos, quants necessito? Això a vegades ho fem quan vas a una ciutat. Doncs escolta, vale, pots estar tota la vida, però amb dos dies pots anar als llocs principals i tal. Si vens a Lleida, evidentment, la visita a la Seu Vella és...
Obligada.
És obligada.
Totalment.
La pregunta, ja sé que ara te la faré i tu em diràs, home, quanta estona ha de venir una persona de visita a la Seu Vella?
És diferent si va acompanyat de si no va acompanyat. És a dir, visita amb guia o per lliure. Si tu vas amb un guia, pots estar una hora i mitja, pots estar dues hores...
Però migdia jo el recomano. Migdia sencer, vull dir, em refereixo entre que vens, aparques, et passeges, puges, baixes, fas una visita guiada d'hora, hora i mitja, i després encara et quedes per la zona comentant la jugada.
I tant. Mig matí segur.
Molt bé.
Mig matí segur.
Núria, em deies que, entre altres coses, et toca pensar activitats, no?
Sí. Trencar-me el cap.
Això és difícil,
És difícil.
La societat també va canviant i has de buscar la manera.
Però saps què passa? Que a mesura que vas ampliant el coneixement, i hi ha molts articles, i el Joan deia, bueno, és que jo penso que amb la tasca que van fer i amb la redacció del dossier de la candidatura del Patrimoni de la Humanitat, ens va anar tots molt bé, en el sentit de que van recopilar un munt d'informació, i ara tenim un cachopedazo dossier, que és, és una eina de treball fantàstica, i el que falta, com deia el Joan, per estudiar encara, que és molt. Però bé, tenim una base de continguts brutal, i si tu ets capaç, llavors sí, trencat el cap, intentant fer un itinerari, per exemple, relacionat amb l'aigua. L'aigua oculta el turó. Doncs déu-n'hi-do la visita que surt. Mm-hmm. Sorprenent. Clar. Doncs sí, i busques els enigmes, vols els enigmes. O un xinoxano que fem pel turó, on posem en relleu ni la Seu Vella ni el castell del rei. No, no, la fortificació militar, que està totalment oblidada, integrada dins del conjunt monumental, però de la que ningú en fa cas i nosaltres intentem potenciar, perquè té el mateix valor que la Seu Vella i el castell, perquè estan declarats igualment béns culturals d'interès nacional, i procurem posar a la descoberta aquells espais que habitualment passen de llarg o estan mig amagats o no sé què. Uh-huh. La nostra obligació és aquesta, posar-ho i posar-ho en coneixement i difondre aquest coneixement.
Que no ho hem dit abans, Joan, la plana web turosauvella.cat, no sé si és fàcil, turosauvella.cat, sí. Tot junt, allí teniu bona informació de tot això que estem parlant ara. El tema dels itineraris, Núria, que m'interessa. M'interessa i jo crec que és una proposta cultural per la gent de fora i per la gent de Lleida, també. I que tant. Segurament hi ha molts aspectes del Turó de la Seu Vella que ni ens els hem plantejat perquè no sabem ni que existia. Aquest que em deies tu de l'aigua, pensava, pues caram, surt una visita, una bona visita d'aquí.
I tant, interessantíssima.
On els trobem, aquests itineraris?
Doncs mireu, hi ha una manera de... Clar, actualment, amb els mitjans tecnològics que existeixen i les xarxes, és molt fàcil estar connectat i assabentar-te de les coses, però nosaltres al Consorci tenim un newsletter. Vull dir, és obrir turosauvella.cat i al final de la pàgina principal tu pots inscriure't i rebre tot allò que nosaltres organitzem. És una manera d'estar informat de primera mà. Una altra és estar pendent de les xarxes Facebook, Twitter i coses d'aquestes, Instagram. Uh-huh. La premsa, no sempre podem estar a la premsa presents, però a vegades sí. I bé...
Una persona que ens escolti ara diu, escolta, això dels itineraris m'interessa.
Subscriu-te al nostre newsletter i seràs el primer en estar informat.
O pot trucar també i
trucar,
a veure si n'hi ha alguna.
Però...
Això ho feu normalment, suposo, caps de setmana.
Bé, divendres, dijous, depèn de cada activitat. Uh-huh. També tenim una activitat superxula, que és aprofitar el patrimoni que tenim, sobretot el claustre, les nits de lluna plena. Uh-huh. És, mira quina tonteria, no? Aprofitar la lluna plena que surt cada nit, cada mes, i l'excusa perfecta per obrir el claustre de nit i amb un espectacle del que sigui, dansa, música, poesia. Sí, és gaudir del patrimoni d'una forma diferent, sense explicació, ni visita, ni guiada, ni res. Vine a disfrutar del patrimoni que tenim.
Els itineraris els podem fer per lliure o tots són guiats?
Són guiats.
Tots són guiats. Explica'm-ho, digue'm un que diguis. Aquest em fa especialment atenció.
Doncs mira, jo perquè el trobo interessant. Jo els trobo tots interessants, m'entens? I jo els trobo tots interessants perquè fa molts anys em van fer un de Jaume I, que era una passada d'itinerari, per la informació que donaven i per lo curiós i la figura del Jaume I, que és apassionant. Ara bé, també és apassionant, i jo el trobo superinteressant, la que fem d'Enigmes de la Seu Vella, que és un itinerari on posem al descobert aquelles coses que a simple vista no es veuen, però que hi són. Mm-hmm. Per exemple, l'orientació de la catedral. La nostra església hauria d'estar orientada a l'est, està al nord-est. Per què això? Doncs intentem esbrinar-ho. Uh-huh. I si queda com un enigma, queda com un enigma. Però entrem a l'església i parlem de geometria i de matemàtiques. I que no dona la sensació de que hi hagi matemàtiques a dintre de l'església? Doncs n'hi ha...
N'hi ha moltes.
N'hi ha moltíssima. N'hi ha més de la que s'imagina la gent. I això que les esglésies o les catedrals es construïen amb un compàs i amb un escaire, que no hi havia metro decimal, sinó que es feia amb altres unitats de mesura antropomòrfiques, com era el peu, que equivalia a 33,33 centímetres. I a partir d'aquí, un munt de formes proporcionals. Una altra cosa és que ens entincem amb el simbolisme, per exemple, de les formes geomètriques. Si tu te mires l'església amb carinyo, tu podràs descobrir que hi ha quadrats, que hi ha rectangles, un sistema ad quadratum meravellós, i que després hi ha formes com l'octàgon que estan plenes de simbolisme. Vés-te'n al claustre. Al claustre tots els finestrals són iguals? No. 15 sí, però... tots són diferents? Doncs no, tots no, però 15 sí que ho són. Mira-te'ls bé, perquè pots esbrinar moltes coses.
Bueno, però Ens doneu pistes també o no?
Donem pistes i ajudem moltíssim. I una altra cosa és acabar aquest tipus d'itineraris, que són molt, molt centrats en una temàtica concreta, i acabar-los, per exemple, amb una copa de vi. Una copa de vi, Costers del Segre, perquè a nosaltres el que ens agrada és fer territori, fer ciutat i fer denominació d'origen, clar.
Aquesta, com es deia, de, aquest itinerari?
Enigmes, Enigmes de la Seu Vella.
No, no, sí, ja me l'apunto, eh? A més, aquest està indicat també per famílies, no?
Sí.
Els petits
sí,
de casa,
sí, perquè...
petits, vull dir, a partir de 9-10 anys...
A veure, que tampoc no fem un enigma matemàtic d'allò pesat, que no, no, no,
no, no
que
va, això,
al contrari,
això.
Ho fem molt, molt planer, perquè ens interessa que la gent disfruti,
Les visites a nivell familiar també suposo que és un bon reclam, no?
Nosaltres, tot allò que fem, penseu que està pensat de manera que intentem atraure públics diferents. La gent que ve a una activitat familiar no és la mateixa segurament que ve a una nit de lluna plena. És igual, clar, són públics diferents. Intentem fer coses diverses perquè tothom al final pugi al turó.
Clar. Joan, això i mil coses més que no ens ha explicat ara la Núria perquè no tenim temps, clar, requereix d'una inversió econòmica, es necessita diners pel dia a dia. Ara diem ja només per obrir portes, pel dia a dia, per funcionar. Però, i la conservació del turó de la Seu Vella, déu-n'hi-do, és, sí, és l'assignatura pendent?
Sí, sí, sens dubte és l'assignatura pendent.
Ho dic ara, no per buscar la polèmica, no parlo de partit polític ni res, parlo de patrimoni, perquè al final el pas del temps afecta a certes coses. Vosaltres, com a experts, suposo que de vegades et passeges pel turó i veus com passa el temps per segons quin... A veure, hi ha pedres que aguanten més, d'altres que menys, d'altres que necessitarien una acció urgent, i dius, aviam, deixem-nos estar d'històries, però això és vital, ho necessitem.
Sí, estem en una fase, en segons quins llocs, amb una mica d'urgència. Malauradament, la qualitat constructiva o la qualitat per la construcció de la pedra sorrenca de la que està dotada el turó i de la que estan construïts els seus monuments, doncs és una pedra que té molta meteorització i que es desgasta molt. I després cal pensar que, per exemple, tot el que és la fortalesa militar, durant els anys d'ocupació militar, els militars durant moltes hores no guerrejaven, amb la qual els enviaven a fer remiendos. I ara no hi ha els militars fent remiendos, amb la qual cosa doncs és difícil. I hem arribat a un nivell amb algunes zones que necessiten una actuació important. I, a més, és una actuació que, segons el nostre pare, té que ser planificada. És a dir, no hauríem d'anar ara a refer. I ara, per exemple, doncs, el maig de l'any passat va haver una esllavissada a la zona del baluard de l'Ubinyí, que s'ha de reposar quan abans millor i ja està, no? Però sí que la resta, doncs, tot el que és la cara nord de la fortalesa, doncs, és algo que s'ha d'estar treballant. De tota manera, cal dir, ara, en breu, Si tot va bé, començaran les obres finançades pel FEDER i la Diputació al Baluard del Rei, i després l'any 2020 i principis del 21 la Generalitat va fer una obra important a Cobertes, Campanar i la Porta
de Postos. Sí, és veritat.
I sempre s'ha d'anar treballant. Però sí que hi ha alguns llocs on el manteniment, o sigui, on la restauració és quasi urgent.
És que és molt gran, el turó.
És molt gran. Sí, hi ha quasi 4 quilòmetres. Només de muralles hi ha quasi 4 quilòmetres.
És que abans dèiem... Vale, sí, la Seu Vella, el Castell del Rei... No, no, però...
Ens falta la fortificació.
La fortificació, muralles... És que hi ha moltes coses.
A la Seu Vella li falta molta feina, perquè encara li falta, feina i projectes, però qui està més mancada de restauració és la fortificació.
Clar, clar, clar.
Perquè el castell està restaurat, però és que les muralles...
Clar. Núria Piqué és tècnica del Consorci, responsable de l'àrea d'atenció al visitant i continguts i publicacions. Escolta, et deixo que agafis aire uns minuts, però després a la tertúlia amb veu de dona et demanaré que tornis a venir amb nosaltres.
I tant, aquí seré.
Doncs apa. Gràcies, Núria.
De res.
I Joan Baigol és el director del Consorci del Turó de la Seu Vella. Ens ha acompanyat avui aquí, doncs, des de l'inici del programa, parlant de la Seu Vella. Ja ho veieu, que al final hem dit poca cosa, però déu-n'hi-do la de coses que hem dit. Déu-n'hi-do la de coses que hem dit.
Bueno, és que és un turó que té moltes coses a dir.
Per això, vull dir que tornarem a parlar i en tornarem a parlar i en tornarem a parlar i cada vegada que parlem, parlarem de coses diferents. Joan Baigol, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres arribem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, des d'aquí, des del turó de la Seu Vella.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La de Will Smith en los Oscars se va a quedar en una anécdota después de la bofetada que nos ha dado hoy el dato del IPC. Dato adelantado de marzo que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su tasa más alta en los últimos 37 años, no habíamos visto una cifra así desde mayo de 1985. 9,8%, Estamos ya a las puertas de los dos dígitos. Respecto al mes de febrero, pues son algo más de 2 puntos de subida. Bueno, la escalada de los precios es imparable, lleva así ya meses y la puntilla pues ha sido la guerra en Ucrania. El impacto de las sanciones a Rusia se ha traducido en una importante subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales y esto nos afecta directamente en la factura eléctrica y a la hora de llenar el depósito de nuestros coches. Pero no solamente suben los precios energéticos, también se encarece la cesta de la compra porque también la guerra tiene su impacto directo en los alimentos, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales. Por algo se les conoce como el granero de Europa. Los productos y categorías agroalimentarias más afectadas son la harina, la panadería, la bollería y pastelería, pastas también alimenticias y los fabricados con malta, cerveza y bebidas espirituosas. El dato del IPC no es nada bueno. Esto es así, y así lo ha tenido que reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha puesto toda su fe en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y que hoy, precisamente, ya se publican en el BOE. Medidas, dice, que van a revertir esta situación.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
El problema, lo comentábamos ayer, es que ese plan de respuesta del Gobierno, con sus ayudas y esa bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible, pues va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio y nadie sabe cuánto va a durar la guerra de Ucrania y cuánto tiempo más van a durar sus efectos. Por eso Sánchez también ha dicho que si la guerra se alarga, pues esas medidas se podrían prolongar. Unas medidas que desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, aseguran que a día de hoy, a falta, eso sí, de que Bruselas dé el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, pues tendrán un impacto muy limitado en nuestro bolsillo. Raimon Torres es el director de coyuntura económica de Funcas.
Podía esto atenuar la inflación un punto porcentual que, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto.
Calculan además que el IPC anual se va a quedar de media en un 6,8%, lo que significa que las familias españolas vamos a tener 16.000 millones de euros menos para gastar. Todo esto con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Es decir, perdemos claramente poder adquisitivo y, por tanto, gastaremos menos. El consumo se resiente y esto repercute directamente en la economía. De hecho, rebajan desde Funcas el crecimiento hasta el 4,2%, que son 3 puntos menos de la previsión del Gobierno. 15 meses ya de subidas de la inflación, con una amenaza que también está ahí. Ya lo han hecho en Estados Unidos y parece que en breve también aquí. No va a quedar más remedio que subir los tipos de interés. Pues hay más noticias también destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, te voy a decir algo que hoy baja su precio en este país. Parece raro, pero algo hay. A ver si lo adivinas.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues mira, baja la luz. Pagaremos 239 euros el megavatio hora. No es mucho, es un precio altísimo, pero por lo menos algo sí que nos va a bajar. Es 5 veces la luz más cara que hace un año. Por tramos horarios, el precio máximo para hoy será entre las 9 y las 10 de la noche cuando la pagaremos la factura de la electricidad a 282 euros ese megavatio hora. También contamos con una mujer de 25 años y su bebé de 17 meses han fallecido por un escape de gas en una vivienda de Zaldivia, en Guipúzcoa. El padre ha sido trasladado a un centro hospitalario tras inhalar monóxido de carbono. Fue este hombre el que llamó a emergencias asegurando que se sentía mal y que su mujer y su bebé, que estaban en uno de los dormitorios del piso, no reaccionaban. Y seguimos bajo una borrasca que mantiene hoy los cielos nubosos en casi toda España y con riesgo de lluvia más abundante en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico, y más intensas esas lluvias en zonas litorales y del interior del este de Andalucía, Murcia y sur de Alicante. Mañana, por cierto, llega un frente atlántico, una masa de aire frío, y lo vamos a notar, van a caer las temperaturas de forma acusada. El Papa ha vuelto a pedir en la Audiencia General que acabe la monstruosidad de la guerra en Ucrania. Francisco ha hecho un llamamiento a favor de la paz y a renovar la oración para acabar con esta crueldad salvaje. Y Cáritas Española denuncia que los derechos laborales de las empleadas de hogar están gravemente desprotegidos. Reivindica que la prestación por desempleo se aplique en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El viernes ya España va a conocer su suerte en el Mundial.
A las 6 de la tarde en Doha, en Qatar, comienza el sorteo de los grupos para el Mundial que se juega este invierno. España es cabeza de serie en el Bombo 2, donde están las rivales más complicadas. Se podría cruzar con Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, Uruguay y seguramente México y Estados Unidos. Por cierto, que la FIFA abandona por el momento, mañana no se va a hablar de ello en el Congreso, la idea de un Mundial cada 2 años. Y en el Real Madrid estamos pendientes de Carlo Ancelotti, positivo en COVID. ¿Qué posibilidades tiene de estar este sábado en Balaídos, en Vigo? Melchor Ruiz.
La evolución de esos síntomas que tiene a estas horas, lo que puede anunciar la cadena COPA es que tiene leves síntomas, ha dado positivo en COVID-19, se ha marchado a su domicilio y cuando desaparezcan esos leves síntomas, insistimos, volvería a entrenar. Recordemos que quedan 2 días, 2 entrenamientos y 3 días para medirse al Celta el sábado en Vigo, y en el Real Madrid hay optimismo para que el técnico italiano pueda estar en el banquillo.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está en cuartos de final de Miami tras ganar a Tsitsipas, ahora va a jugar contra el serbio Kecmanovic, y Paula Badosa juega hoy por meterse en semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc l'Arnau Vilà i comencem el migdia de COPE Lleida. Avui estem fent el programa especial des del Turó de la Saubella i ara és hora de parlar de noves tecnologies. Per tant, tornem a connectar amb el Ricard Álvarez.
Doncs ara sí, que ja ens acostarem a 2:15. Seguim des del Turó de la Saubella. Però clar, les noves tecnologies no, és que no s'han perdut ni una tampoc. I a més és que s'anomena que surtin dels estudis i fes-ho dimecres. Bueno, fem-ho dimecres. Ens trobes a l'Infocope Lleida a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials, i ens pots escoltar a través del nostre podcast. I ja saps que, com sempre, qui està al capdavant de tot plegat de les noves tecnologies és el nostre company Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
Mira, en castellà seré benditos los ojos. Que ens veiem.
Bueno, ens veiem, fem ràdio aquí a prop, perquè sí. Clar, ara ja ens hem acostumat a això de les noves formes de treballar.
Jo no m'hi acostumo. Jo necessito tenir-vos allí, als estudis.
Vinga, va. He parlat amb el David Velasco, que aviat, doncs, bueno. ja ho tindrem, això, no?
I com sempre, també amb nosaltres està el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Què tal? Muy buenas tardes. Què tal, chicos?
Mira, David, està igual. Fa la mateixa cara.
Sí, no? Gràcies.
Han passat 2 anys,
gràcies,
eh?
Per el piropo, però sí, han passat 2 i la verdad que sí. Se han notado. Eso sí, tengo muchos más modeling, ¿vale? Es decir, tengo muchos más avatares y tal, diferentes, tanto del futuro como del pasado, ¿vale? Los he hecho por lo que pueda pasar.
Déu-n'hi-do. Jaume, bueno, avui t'adaptes al guió.
Sí, sí, no, tu m'has dit avui que teníem de traure l'esquema habitual.
Mira on som, però mira on som.
Però avui farem un programa de conceptes bàsics.
Vale. Ara comences.
Vull dir, perquè al final m'has dit, parla d'això, d'això i d'això, dic...
No, no, avui no te tiraré la veu de conceptes bàsics.
No, però és igual, avui estem tots aquí en directe, no? Perquè si dimecres passat fem un programa molt fric, avui farem un programa molt nostre. Nostre perquè el fem des del símbol més emblemàtic de Lleida, lo castell. Justament a la sala de la Canonja, al costat del claustre de la Seu Vella, i un marc aquí incomparable, increïble. I tot això és possible gràcies a que Cope Lleida ha posat en marxa la campanya Què és per tu el Turó de la Seu Vella? O sigui que, Eva, comença a pensar, eh?
Ah, sí,
comença a pensar una miqueta.
Digue'ns-ho de viva veu, 30 segons.
Sí, sí. Doncs ja està. Però com cada dimecres estem dins de l'espai de noves tecnologies i com no podia ser menys, avui també parlarem de noves tecnologies. Doncs ara relacionarem el Turó de la Seu Vella amb les noves tecnologies i veureu com són d'importants. Per fer-ho, a part de posar, com sempre, cullerada com cada dimecres el David i aquí un servidor i el Ricard, avui tenim un expert en el camp de les noves tecnologies i la promoció. Eva Martín Fuentes. Què tal, Eva? Benvinguda. Com estàs?
Hola. Bé, moltes gràcies.
Doncs vinga, un altre cop aquí amb nosaltres i avui esperem aprendre molt de tu. Eva Martín és doctora internacional en Enginyeria i Tecnologies de la Informació. La seva tesi va ser premiada el 2019 amb excel·lència per la International Federation for Information Technologies and Travel and Tourism. És màster en Direcció i Planificació de Turisme, licenciada en Publicitat i Relacions Públiques i diplomada en Turisme. I encara no he acabat, continuo. És professora de Turisme i de Màrqueting a la Universitat de Lleida, on ha obtingut la menció d'excel·lència docent d'aquesta universitat. Actualment és directora de la Càtedra del Turó de la Seu Vella i compta amb gairebé 20 anys d'experiència professional com a organitzadora d'esdeveniments a la Universitat de Lleida i com a tècnica de turisme del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Avui ens pots impartir aquí. Tens de fer una masterclass en 20 minuts, com no. Esperem aprendre molt de tu. Però vinga, va. Perquè aquí al programa tenim una secció de conceptes bàsics, com ja t'he dit abans, no? I per explicar d'una manera molt plana totes aquestes paraules tecnològiques, perquè tothom s'endinsi dintre les noves tecnologies, avui tenim unes quantes aquestes parauletes per posar-les una miqueta a mordre i com poden ajudar a la promoció del Turó de la Seu Vella. Per exemple, llanço una que me l'apuntava ahir el Ricard, QR, video mapping, realitat virtual, realitat augmentada, gamificació. És clar que per la promoció d'avui, en dia, a part dels mitjans tradicionals, la tecnologia és clau. Una miqueta, com les organitzaries totes aquestes paraules? Perquè primer hi ha un pre-viatge, un durant el viatge, i un post-viatge. On les posaries i com les organitzaries?
Exacte. Doncs, bé, com tu bé has dit, tenim el previatge, que és aquesta emoció en la preparació del viatge i en el que cada vegada més les tecnologies juguen un paper més important. Internet, consultar opinions d'altres persones, buscar informació del lloc abans d'arribar-hi. Per tant, tindríem la tecnologia en el previatge a l'hora de buscar tota la informació, les ressenyes, etc. Després, un cop arribem a la destinació, arribem a l'indret, al turó de la Seu Vella, per exemple, doncs ja tindríem aquests conceptes que has dit tu, el QR, on ens donaran informació de l'entorn, tenim alguns llocs...
Aquí tenim un expert aquí, en aquesta tertúlia, David Casero. David Casero, què és un QR? Perquè aquesta és la primera paraula. No, però amb comentar paraules tècniques d'enquestes, ell ens explica molt bé i d'una manera planera i entenedora. Què és un QR? Després la Eva ens explicarà per què el podem fer servir.
Bueno, pues mirar, no és més que un código de barres bidimensional. Bidimensional significa que és igual la postura que esté, sinó que se puede leer, que no es como los que tienen que poner en los cajeros normalmente cuando nos pican pip, ¿vale? Que tiene que estar en la posición correcta y que realizan una función. Esta función es conectarnos directamente a un contenido que está en internet, es decir, tener una URL detrás en la cual nos podrá dar una funcionalidad o ampliar la información de lo que estamos viendo o estamos leyendo o incluso llegar un poquito más allá.
Uh-huh. Apuntes amb la càmera i vas directe, en lloc de posar 3W. No sé què.
Es más, cuando empezamos a explicar los QRs, había que descargarse una aplicación. Hoy día todo esto viene embebido ya en la cámara del móvil, activar la cámara del móvil y leemos los QRs, que a ver qué es lo que nos ofrecen.
Venga, ¿cómo utilizem el QR durant un viatge?
Bé, o
per què ens pots ajudar?
O per què no, perquè ens pot servir. Doncs és això, el QR és l'abreviatura de Quick Response, que és una resposta ràpida, i podem escanejar. Llavors ens pot portar portar a una web, a una URL, o ens pot portar per configurar-nos la Wi-Fi. Arribem a un lloc, escanegem el codi QR i tenim escanejada la Wi-Fi. I després, doncs, sobretot, doncs, ara s'han popularitzat, és una cosa que no és nova, és de l'any 94, els primers QRs, però s'ha popularitzat moltíssim arran de la pandèmia. Les cartes dels restaurants, hem vist que ara ja tothom utilitza, també els mòbils, doncs, ja ho porten incorporat la lectura, i en el cas de la Seu Vella, doncs, just preguntava abans d'arribar-hi si els havien implementat. Efectivament, aquí els van posar arran de la pandèmia, perquè no podien prestar les tablets per fer d'audioguies o perquè no podien donar els folletos en paper.
Sí, d'aquesta manera, un QR és una audioguia?
Pot ser una audioguia, exacte. A la Seu Vella l'utilitzen com a audioguia.
A més, quasi bé tothom portem un smartphone a la butxaca.
Exacte.
Perquè ja...
Llavors, escaneixes...
1994, eh?
De l'any 1994, quasi 30 anys.
Esto es un cercalejos, ¿no?
Esto es un cercalejos d'aquell asiàtico.
Sí, ara pensem que hem descobert aquí la sopa d'all amb els QR els últims 2-3 anys i guaita tu. No, però la tecnologia sí faries que existeix.
Però fijaros que són tecnologies com moltes de les que hablamos que han tenido sentido uso y se han socializado gracias a tener conectividad.
Exacto.
Porque claro, en el año 94, por muchos QRs que tuviéramos por la seguridad distribuida, poco íbamos a hacer.
No, lo único que no te portaven a una web, pero sí que te donaven una certa informació o te podien baixar, pues això, una informació.
Venga, va, quines altres parauletes, perquè hem dit, per exemple, videomapping.
No ho digues així, parauletes.
Bueno, tengo así, ¿eh? Es un nombre de carrer y es normal, son parauletes.
A ver, venga, va, ¿cuántos oyentes te han trucado a la radio? Bien, escolta, que no os entenem. A ver, si parlem d'una manera clara.
Pues venga, parauletes, va.
Clar, carai.
Eva, videomapping.
El videomapping.
A mi m'apassiona això, eh?
Sí. Doncs és intentar recrear alguna imatge, bueno, és vídeo, i projectat contra un element patrimonial, potser, i per intentar, doncs, veure com era abans aquest indret. En el cas de... s'està fent a la Vall de Boí, llavors se projecte a l'església, doncs se projecte el que es veia. I és, no ho sé, jo no fa massa vaig estar a Barcelona, a la Casa Batlló, i a la Terrassa, doncs, fan un videomapping amb música i van fent diferents representacions, no només per veure com era, sinó també, doncs, per, doncs, això, ensenyar uns elements que en forma de vídeo que te treguin i que cridin l'atenció.
Saps on n'he vist jo un? Abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia, David... Plaza Mayor de Madrid. Impressionante. Vaig veure un videomapping impressionant, eh? Perquè primer ja estaven projectant, però projectaven el mateix que hi havia, amb la qual no ho notaves. Quan va començar a baixar el sol, es va començar a moure allò i va començar a fer el que deia la Eva. Pues fa 50 anys, fa 100 anys, fa 200 anys. Impressionant. No. Adoro los videomappings, están bien fets.
Sí, sí, incluso, bueno, muchas restauraciones imposibles o que no se pueden tocar. Sino que la recreación, ya que no se puede restaurar, sino que habría que recrearlo, se está haciendo a través de videomapping y bueno, pues yo con esto del videomapping en 2016, que le aconsejo a todo el mundo con esto de YouTube y demás, en Bucarest hubo precisamente un espectáculo de videomapping proyectado que yo creo que desde entonces, ¿no?, han sido los últimos 5 años de qué espectacularidad. Además, dándole hoy día modelaje 3D, como le pueden dar, y teniendo proyectores que pueden captar esto.
Es que els avenços tecnològics, els projectors i tot també ajuden.
Claro, es decir, la verdad que mirar cómo han cambiado en las grandes ciudades, como bien decías, las obras. Estas lonas, muchas lonas se han convertido en publicidad, pero es que hoy día son lonas blancas las cuales están proyectadas y se está viendo el edificio cómo va a quedar.
Sí.
Como por ejemplo el estadio del Bernabéu, se puede ver así ahora con las lonas proyectadas.
Eva, ¿quina d'aquestes tecnologies és més guau? Fa més l'experiència guau, el videomapping o la realitat virtual i augmentada?
Bueno, jo crec que el videomapping és com a molt, si és un videomapping espectacular, és com a molt espectacular, no? El tenim aquí a la Porta dels Apòstols, recient restaurada, que havia sentit que s'està pensant, no?, de fer algun videomapping o podria ser una iniciativa de fer un videomapping, que hi ha un caragolet que no es veu, que ha aparegut, bueno, que està allí, i llavors doncs destacar-lo d'alguna manera amb el videomapping. Per a mi és molt espectacular el videomapping.
I saps que a Lleida quan trobem un caragol...
Un caragol.
Que es pari el món, eh? Però sí, seria una bona...
I aquests dies que està plegant, o sigui que... la meitat estaran plegant caragols.
Jo crec que hay una diferencia muy, muy grande, y es que el videomapping está aplicado sobre la realidad. Y la realidad virtual es realidad virtual. Puedes estar en un cuarto de 2 metros cuadrados encerrado, sí, y de ahí teletransportarte a la Seu Vella.
Y la aumentada. Pero,
y la aumentada.
Y la realidad aumentada.
Ya estamos.
Oh, claro.
Ya nos vamos al juego.
Ya, pero es el millor dels dos mons.
Ya nos vamos al juego. Sí, es la que puede dar en los dos mundos. Lo único que es mucho más difícil hoy día de aplicar. ¿Vale? Es decir, la aplicación en el hardware todavía no la tenemos que currar un poquito más, porque esto de las gafas ortopédicas o a través de la pantalla del móvil, cuando esto es tan bonito y mi visión es mucho más grande que la pantalla, pues bueno, por ahora Eva y yo proyectamos.
Exacto, ¿no? Yo también pienso como él, porque a més sí, el videomapping has de estar al lloc, y en cambio la realidad virtual pues te poses les ulleres, sí, en qualsevol lloc, y llavors con que yo ya penso en turisme, en visitar alguna cosa, doncs millor videomapping y així ens desplacem.
Saps el que li agrada al Ricard? Jugar. A Ricard li agrada jugar. Li agrada jugar.
Aquí tenim però no ho faig. Però
jo sé que t'agrada, jo sé que t'agrada. I aquí tenim una altra parauleta d'enquestes, gamificació.
Què és la gamificació? Amb patrimoni.
Bé, la gamificació és utilitzar tècniques de joc en entorns no lúdics. I s'utilitza doncs, per intentar persuadir amb algú de fer alguna cosa o per animar-lo perquè faci alguna cosa. No sé, algun establiment, algun càmping, per exemple, que fa doncs, la gent que recicle i que tira bé la brossa a cada contenidor, doncs fan una mena de joc i la gent obté uns punts, pot haver o no premi al final, però perquè al final el que vol la gent és jugar. Llavors la gamificació és això, utilitzar tècniques de joc en entorns no lúdics.
Com l'aplicaríem aquí al turó?
Doncs aquí, i estic segura que fa anys que ho fan, el fet de, quan vens amb canalla, de donar-li un fulletó i dir-li troba aquests elements dintre de la Seu Vella, i el nen va buscar i va veient aquests elements, això ja seria una mica de gamificació.
És que la gamificació no té per què ser amb un dispositiu
exacte,
electrònic.
Exacte, no té per què ser tecnològica,
no,
però...
El primer que pensem és ja vinga al mòbil i és jugar, no? No, no.
Sí. Però bueno, la tecnologia ens pot ajudar molt a fer una gamificació, doncs això, amb una eina, que podria ser un escape room, per exemple, hi ha empreses que es dediquen a organitzar escape rooms en destinacions, en diferents entorns, i ho fan a través d'una aplicació mòbil. I llavors tu vas seguint i vas seguint fases per poder sortir doncs, de la Seu Vella i aconseguir
un escape room a la Seu Vella pot ser brutal.
Com no hi ha puertas i metro quadrado quasi, com no... Vamos, seria superfàcil. Lo tengo clarísimo. Bueno, pero al final, ¿no? Digo, toda la parte de gamificación, cuando hablamos fuera del gaming, está claro, ¿no? Toda esta gamificación, al final la podemos considerar como que es una técnica de aprendizaje, ¿no? Porque implantada al final a toda la parte del turismo y demás es aprender un poquito más a través del juego, ¿no?
Exacto. El objetivo que nos pueden fixar es que la gent que participa en una gamificació sàpigui uns elements bàsics, en quin any se va construir, en quin estil és, uns conceptes clars que volem que tothom que vingui a la Seu Vella els conegui. I llavors montem una gamificació, que pot ser una gimcana o pot ser això, un escape room a través d'un dispositiu mòbil. O fins i tot no cal la tecnologia, però bueno, ajudarà. I llavors aconseguim que la gent aprengui aquests elements que volem, i aquest seria un dels objectius que tindríem.
Doncs vinga, ja hem preparat el viatge, ja hem vingut aquí del turó de Seu Vella, ja hem jugat, ens ho hem passat bé amb la videomapping, amb els QRs, amb la gamificació.
Ens hem fet selfies.
Ens hem fet selfies, vull dir...
Per descomptat, si no, no hem vingut.
Clar, funciona així, això.
Però després queda el post, no? Queda aquest record. Per com podem utilitzar les noves tecnologies amb aquest post quan ja no som aquí?
El post, sens dubte, és després de fer-nos el selfie, pot ser post o durant, el penjarem a les nostres xarxes socials. I d'aquesta manera farem enveja a altres persones i intentarem aconseguir que altres persones vinguin. I amb el que coneixem, no, en marketing com IWOM, que és l'electronic word of mouth, aquest boca-orella digital, que és penjo comentaris, penjo ressenyes, penjo les meues fotos en un entorn espectacular com el Turó de la Seuvella i llavors faig que tothom vulgui vindre i d'aquesta manera doncs explico la meva experiència.
Els usuaris, els turistes, ens fixen molt, no?, amb les ressenyes.
Sí, molt, molt, molt. Són importants. Demostrat que són molt més influents que qualsevol publicitat, que ens en fiem molt més de la ressenya que ha posat alguna altra persona, encara que sigui desconeguda. Abans ens fiàvem de les recomanacions dels amics i parents i ara ens fiem de les recomanacions que veiem a Google o que veiem a TripAdvisor. I si aquest establiment té un 3, doncs mira, m'ho pensaré abans d'anar-hi, en canvi triaré un que tingui un 5.
A Google i a TripAdvisor, ¿lo habéis oído, no? Mm. Segmentado al 1000%, porque en Instagram va a ser la foto postu de la entrada, postureo total, ¿vale?
Hacer la pose y todo.
No, claro, hombre, por supuesto.
Si te faltas el móvil a la mano.
Es decir, es que ahí están las redes sociales. En TikTok vamos a tener a cuatro haciendo un bailecito en la puerta diciendo, ¿pero qué están haciendo?
Nosotros no entramos antes, en TikTok, ya no tenemos edad ya, ¿eh?
No, los de los institutos hacen el TikTok fuera y luego entran a hacer el pasillo. Me hacen que me asienten por aquí, ¿eh? La gente aquí me asiento.
Y en vertical, ¿eh?
Estar en vertical, por supuesto. Sí. Y todos haciendo el bailecito de TikTok. En cambio, bueno, cuando vamos a ir a visitar un sitio, cuando vamos a ir a un restaurante o nos vamos a hospedar, ahí es donde he dicho las palabras mágicas. TripAdvisor y las reseñas de Google, con lo cual es lo que hay que fomentar también, donde todo el mundo que venga pueda poner su experiencia.
Bueno, Eva Martín Fuentes, perdó, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Curtet, pero yo he visto que es posible muchas cosas con las nuevas tecnologías. Me quedo con el contacto porque un otro día hemos de hablar, porque entre otras cosas es la directora de la cátedra del Turó de la Seu Vella a la Universidad de Lleida, y abans hem estat parlant amb el Joan Baigol, però m'agradaria parlar amb tu perquè m'expliquessis, escolta, com neix i per què neix, eh? I tot el que hi ha darrere d'aquesta càtedra, que, com ens ha dit el Joan Baigol, és una part fonamental del desenvolupament de la candidatura a Patrimoni de la UNESCO, eh?
Perfecto, pues, cuando vulguis.
Gracias, Eva.
Pues nada, Eva, bienvenida. Gracias. Esto nos dijo más o menos hace 13 años a Jaume y a mí, Ricard, y aquí estamos, después de 13 años. Por lo cual, bienvenida, y espero que en este viaje que hemos descrito nos acompañemos.
Pues, recordamos que fan bona cara, ¿eh?
Sí, sí, el tracte bé.
Gràcies, Eva. Només una cosa abans d'acabar, David. Et veig al canell una pulsera que va traient una llum blava.
Bueno, estamos con el arte y precisamente en el Mobile World Congress, ¿vale? Unos chicos de Suiza nos sorprendieron con
¿pero uno, qué es esto? A ver.
Uno de los siete artes que hay definidos, ¿no? Como es el arte de la música.
La música.
Donde a través de la gamificación y a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues puedes tocar un montón de instrumentos simplemente con tus manos. Es decir, eso del air guitar y el air drum y tal, bueno, pues parece ser que ya casi se ha acabado, porque bueno, pues hoy día ya puedes hacerlo solo con dos pulseritas
puestas. Ah, pero vas a hacer una demo. Manos. ¿Qué, sí, ¿qué sí, vas a tocar?
Sí,
¿qué vas a tocar?
¿Qué vais a tocar? Nada.
No, però què instrument? O sigui, és a dir, com funciona això?
L'aire.
Tu ara... No, espera, jo us faré ara una foto del David i després la pengem. Però com funciona? Tu tens les mans a l'aire amb les pulseres posades i què?
Y con esto simplemente eligiendo el instrumento que quieres tocar,
el piano, pues, por ejemplo,
solo tienes que tocar las manos. Para un segundo, digo, porque ahora una de ellas se ha quedado sin batería.
Ah, bueno, son cosas del directo.
Pero bueno, ahora os lo enseñaré, es súper divertido y el tema es cómo a través de la gamificación, como a través de las nuevas tecnologías y como algo tan virtual como es moverse en el aire, bueno, pues podemos descubrir un montón de cosas, que al final es de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Claro. Cómo la tecnología está ayudando a lo que siempre tenemos aquí en casa, bueno, pues cómo podemos disfrutarlo desde todos los puntos de vista.
Ara ho carregarem i farem aquí. I farem nosaltres la jam session. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro.
Con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ja viatgem cap a les dues de la tarda. Ja sabeu que els dimecres doncs, toca això, la nostra tertúlia amb veu de dona. És una tertúlia en la que parlem d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, evidentment. A més, mira, curiosament, els programes exteriors estan coincidint amb dimecres i a mi m'agrada sortir dels estudis. Espero que amb ells també. De fet, no em fallen mai. Per tant, de voler dir alguna cosa. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No et pregunto com estàs, que sé que estàs refredada.
Sí, constipada, però no és Covid, eh?
No, per això. Ull amb els refredats de març i abril, eh?
Sí, sí, sí.
Jo em refredo sempre el març i em duren moltíssima, però bueno. La Laia ja sabeu que és la presidenta d'App Lleida, és l'associació que engloba doncs, les empresàries, directives i emprenedores de tota la província de Lleida, des de dalt de tot, des dels Pirineus fins aquí a la plana de Lleida. Laia, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bueno, ja veus, sortim de... O sigui, no ens veiem als estudis, perquè bueno, són més petits i encara pues, pel tema de la pandèmia, però quan sortim d'excursió sí, eh?
Sí.
Haurem de sortir més, que així ens veiem. Si no, és només a la pantalla o per telèfon i no pot ser això. Josep Ferreny, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i gràcies, com sempre, per convidar-nos o per convidar-me.
La Jos també s'apunta sempre, eh? Sempre s'apunta. Eh? La Jos ja sabeu que és la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida. Per cert, que l'altre dia va fer una xocolatada i crec que bé, eh?
Aquest projecte d'obrir els patis de les escoles, doncs, és per replicar-lo, per bueno, tota Lleida.
Ja han dit que sí, eh? Que... Sí. És que, clar, una escola al cap de setmana...
Està
tancada.
Està infrautilitzada i, per tant, doncs és important de que també amb un respecte també,
evidentment,
amb una gestió, doncs, però allí precisament l'AMPA és la que s'incorporarà d'aquesta gestió, per tant, doncs un espai magnífic per practicar esport, per conviure, per ser un lloc més a la plaça, al barri, per a conviure precisament.
Bueno, a més, això tindrà seguida, no?
Sí, sí, la de Balàfia ja està, ja està endegada i ja dic en la responsabilitat de l'AMPA doncs cada
diumenge... Bueno, és un bon lloc, sí. A més està ben situat.
Sí, que... i tant, al mig del barri.
Molt bé. També estem nosaltres avui en representació del grup de dones Lleida, la Mercè Ciutat. Mercè, què tal? Bon dia.
Bon dia, tinguem. Estic encantadíssima de poder compartir amb vosaltres aquest espai tan meravellós i extraordinari com és la Seu Vella, que és casa nostra.
La Mercè també s'apunta sempre que sortim d'excursió, eh?
Sí, m'encanta.
Saps on som? Estem a la sala de la Canonja. Jo no sabia la data, li he preguntat abans a la Núria i m'ho ha explicat, la Núria Piqué, i diu, no, que això és de final del segle XII, eh?
Final del segle XII.
Si poguessin parlar aquestes parets.
Quantes coses explicarien
ja
el
parlen,
que ha passat per aquí.
Ja parlen, les pedres parlen, mireu-les.
Però i què diuen?
Deixat que parlin. És que...
Ja, però...
No, home, no, però... El rastre, les empremtes que tenen, expliquen... això parla de la seva història.
Expliquen més coses bones que dolentes?
No, de tot.
Vaja. Bueno, clar, és història.
És que la Seu Vella té molta història.
Escolta, que no t'he preguntat abans. Bueno, que la Núria ja sabeu, que és tècnic del Consorci i és la responsable de l'àrea d'atenció al visitant i continguts i publicacions, que ens ha acompanyat abans fa uns minuts i li he dit, escolta, la tertúlia m'ha donat que des a... la sala de la Canonja, quan es va fer, o sigui, aquí on estem ara, què era?
La sala de la... Bueno, aquesta és la sala principal, però l'edifici en si és la Canonja, que no és més que la casa dels canonges. Els canonges són els que fan funcionar, gestionen i administren una catedral, perquè ha de quedar clar que les catedrals no funcionen soles.
Clar.
O sigui, eren 25 canonges.
És la vivenda.
era la vivenda i el centre de treball, podríem dir les dues coses.
No.
Perquè aquí hi ha molta imaginació on estem ara, hi hauria dependències, diverses dependències, amb funcions diverses, com la sala capitular, la biblioteca, l'arxiu notarial, la degania, la Pia Almoina. Vull dir, no tot era la casa dels canonges, que a vegades la gent ens diu, ostres, doncs
Déu-n'hi-do,
quina casa tenien, ei, cuidado. Era la casa perquè viuen en comunitat durant uns quants anys, viuen en comunitat, però és el centre de treball també.
Això no sé si ho estic inventant o no, però em consta que tenia dos plantes, pot ser?
Dos plantes en època militar.
Ah, en època militar. Aquí també van fer dos plantes?
Sí, sí, hi ha restes als murs, que per això jo dic sempre. Que les pedres parlen, perquè els forats de les vigues hi són, per tant, aquells forats parlen, vull dir, t'estan dient algo, t'estan intentant transmetre que aquí va passar alguna cosa, no?
Uh-huh.
Clar.
Bueno, pues, quan torneu a pujar aquí a la Canonja, que sapigueu aquest trosset d'història que ens ha explicat la Núria, però que n'hi ha molt més. Escolta, algun dels itineraris que ens has explicat abans també deu de passar per aquí.
I tant, clar. Clar, sí, és la part més antiga i aquí és quan comencem molts dels recorreguts, perquè procurem, a més, ser ordenats i sobretot pensant en el públic, perquè tots ens perdem en nivell d'èpoques històriques, segles, què ha passat aquí, què va passar llavors, no sé què. Procurem ser ordenats i aquest és el punt d'inici de moltes històries, la Canonja.
És curiós que ara estem debatent i parlant que les cures haurien de fer aquest canvi de paradigma, haurien de ser el centre d'atenció, o sigui, el centre, les tasques de cura i atenció, doncs, i ara estem al lloc on hi havia el nucli on es feia també les tasques de cures i atenció a les persones que vivien a la Sau Vella.
La Jo és com tiria cap al seu terreny.
Com sempre, és veritat, doncs estem en aquest lloc...
Ara només falta que la Laia li pregunti a la Núria on havia la sala de creació d'empreses i on estaven fent l'administració i...
De recaudació.
Doncs també ho feien els canonges, sí, clar, us penseu.
Ho suposo, ja.
Home, i tant.
És el que dèiem, perquè funcioni.
L'església era com la
hisenda
actual, perquè recaptava tributs i la seu estava a Lleida.
Va, ara us faré una pregunta íntima i personal.
Ui.
Mira, la Núria la primera.
Ui.
Sí, sí. Núria, amb 30 segons, què és per tu el Turó de la Sau Vella?
Ai, va.
30 segons, eh?
30 segons.
Sí, sí.
No en té prou.
És un tros d'història brutal, apassionant, i que permet que a mesura que coneixes t'ho estimes més. És com les persones. Les persones, quan les coneixes, et poden deixar una impressió o una altra, però a mesura que les vas aprofundint, podríem dir, acabes estimant-les, independentment del seu aspecte físic. I jo penso que amb el Turó passa una cosa semblant. És un... no un gran desconegut, però té una història brutal.
Que maco que ho va fer la Núria.
Molt bonic.
Això és una campanya que tenim en marxa a Copelleda. Sabeu que teniu el número de WhatsApp perquè pugueu enviar la resposta a aquesta pregunta, el 664-526-180, 664-526-180, un WhatsApp de veu, i amb 30 segons, escolta, què és per tu el Turó de la Sau Vella? Hi ha gent que per elles... Però escolta, mira, l'altre dia n'escoltava un oient que enviava un missatge que deia, mira, per mi el Turó de la Sau Vella és quan vaig aprendre a anar amb bicicleta, perquè el meu pare m'hi va portar aquí, em va traure les rodetes i vaig començar a aprendre aquí. Per exemple, doncs per aquella persona, el Turó de la Sau Vella ve associat amb allò, però un altre, el primer petó, que també n'hem rebut d'aquests, i d'altres històries, i d'altres de gent, molta gent, és que quan vinc de fora i veig la silueta, doncs ja estic a casa. Bueno, doncs, escolta, la Núria ens ha explicat la seva. Laia.
Jo ara en diré dos.
Bueno, doncs dos.
Una, doncs perquè vaig fer una campanya de comunicació per potenciar el que és el nostre territori i vam definir nosaltres com el far del nostre talent. No? I jo crec que són dues coses, no? El far, que és el que veiem sempre quan arribem de lluny i ens encanta veure la Sau Vella, i després també per reivindicar el talent lleidatà que tenim i que en tenim molt, no? Llavors per mi és el far del nostre talent. I l'altre, doncs, ara quan has dit això de que me recordeu el primer petó, doncs a mi personalment doncs va ser la meva petita de mano.
Ah, caram! A on?
A fora, a l'entrada, el meu home pues, es va aginollar allà i em va regalar l'anell.
La Laia ho té gravat, això? Eh?
Home, evidentment, tinc una superfoto que ho demostre.
Bueno, a part de la foto, dic, ho tens gravat, això?
Home, és que m'has dit un primer petó, dic, home, pues per mi va ser la pedida, vull dir, claríssim.
Veus? Com al final, sí, al final entra sí, a les sí. cases de la gent de Lleida.
El... I tant.
Sí, sí.
Sens dubte.
La Jos, jo crec que tu ja me l'has enviat. I a més, la Jos ja la nombraré com a persona encarregada d'anar a buscar gent i que m'enviïn missatges, eh? Però, Jos, què és per tu el Turó de la Seu Vella?
Mira, la Seu Vella, per nosaltres, és el símbol del feminisme.
O sigui, caram.
Lleida és femení amb la Seu Vella. La Seu Vella és femenina. Per tant, doncs, és el nostre símbol. De fet, quan vam fer un petit mural a Balàfia, doncs, hi havia diferents motius per a fer-lo. I el motiu principal es va votar i totes aquestes coses que van fer amb la gent de les activitats. I es va votar i es va votar la Seu Vella. Per tant, nosaltres a Balàfia tenim una petita Seu Vella que amb un petit mural doncs, i doncs, la tenim la representació. I a nivell familiar, doncs, què us he de dir? Mil anècdotes.
No sé, a tu et van demanar aquí també o no?
No, però ah. Sí, va casar el meu fill, per tant, vull dir que...
M'imagino...
I, bueno, i portem la cadira, les dones de l'esport femení, i portem la cadira.
Per tant, és veritat.
Doncs, és el nostre emblema, el nostre estandard, el far.
Guaita si descobrim coses del Turó de la Seu Vella. Mercè, què és per tu el Turó de la Seu Vella?
Mira, per mi el Turó de la Seu és un espai molt important, ple de vivències, ple d'històries, unes més bones, altres no tant, que formen part del nostre patrimoni, de la nostra història, i que crec que tota la ciutadania de Lleida la tenim molt present i és el nostre el símbol identificatiu. Però és que a més vull afegir una altra coseta, ja que cadascuna ha dit algun record que tens molt directament. L'any 2005, que era presidenta del Centre Excursionista de Lleida, vam celebrar el centenari i aquí vam dur a terme el que és la pujada l'últim cim del 100 que s'havien escollit de tota la demarcació de Lleida. 100 cims que la Seu Vella seria el lloc on es posaria en punt final i a dalt del campanar ens vam reunir per poder doncs, commemorar aquell centenari, aquells llargs 100 anys que la Seu Vella va poder contemplar amb el Centre Excursionista i tots els seus socis i sòcies que també van formar part de la seva vida.
Vas pujar fins dalt?
Mercè. Sí, vaig pujar fins dalt.
Saps quants esglaons hi ha?
262 o
238.
238, jo abans he dit 258.
I he pujat amb els meus alumnes moltíssimes vegades perquè
160 també... 160 i 160, no? Són? 160 i alguna cosa i 160 i alguna
cosa? No.
No, 238...
238 en total.
Jo he dit 258, o sigui, imagineu-vos si se'n va fer llarg a mi. Jo vaig pujar amb els meus fills i vaig pensar, bueno, venga.
Vinga, va.
Ja aniré jo a ritme a poc a poc perquè no... per no guanyar-vos i tal. Si em van esperar dalt...
És que
no hi ha, la gent...
A la meitat em van avançar i ja pujaràs, pare. Bueno, pues
la gent no se'n fa càrrec, però és pujar 20 pisos a peu. Diem 20 pisos, la cosa canvia. Perquè no som conscients del que signifiquen 238 escales.
Sí.
Saps quan ets conscient? Quan arribes a la meitat.
Sí, i dius...
Que hi ha un cartell que hi fica els que portes i els que et queden, sí. Que és exactament la meitat, i dius... Jo allí sempre penso... Saps què? Tirem o tornem cap avall ja?
Hi ha una altra cosa interessant amb aquest tema i és que darrerament crec que després de la pandèmia hem sabut mesurar bastant que són pujar moltes escales, perquè sí. Crec que com jo són moltíssimes les persones que a casa nostra van pujar i baixar les escales moltíssimes vegades i em sembla que ja vam prendre una mica de nota del que volia dir 100 o 200.
No hem estat mai tan en forma com aquests dos anys. Bueno, escolteu, com que és una tertúlia que ja sabeu que parlem de tot d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona m'interessava molt avui treure un tema que potser és una tonteria però igual li podem treure suc, eh? El cap de setmana va haver la cerimònia dels Òscar i no sé si sabeu qui es va endur l'Òscar a la millor pel·lícula? O us heu quedat amb algun altre detall de la cerimònia?
Coda, penso, no?
Sí.
La de però l'altre detall sí que el saps,
sí,
no?
Sí, segur. El Will Smith este.
Bueno, sí. Jo, això en vam parlar ahir a la tertúlia dels polítics, ja sabeu, jo crec que tothom ho sap, però vaja, el Will Smith va acudir a la cerimònia amb la seva dona, que anava rapada. Bueno, anava rapada, escolta, jo crec que avui en dia ja no ens ha de... vull dir, ja hem de fugir dels estereotips de que una dona ha de portar el cabell llarg i un home l'ha de portar curt, no. Escolta, ja tothom el porta com vol, no? O com pot. Jo, per exemple, el porto com puc, no com vull. Però resulta que darrere hi ha una història, es veu que la dona del Will Smith doncs, té un problema d'alopècia, que això, amb homes, doncs sembla que s'ha normalitzat, tot i que cada home el pateix a la seva manera. Però amb dones doncs, és una cosa que potser no és tan comú i, per tant, doncs, no ho hem normalitzat tant. En un moment de la cerimònia, el presentador, Chris Rock, va fer una broma doncs, dient, escolta, mira, portes un pentinat com per fer la Teniente O'Neill. La Teniente O'Neill és la protagonista d'una pel·lícula que a la versió 1 de la pel·lícula, se rape per exigències del guió al mig de la pel·lícula. Dic, bueno, però li va fer la broma, mira, ja tenim la protagonista per la segona pel·lícula. Bueno... Hi ha un moment de la just quan està parlant, quan està dient aquest acudit, enfoquen a la parella, ell se'n riu.
Està rient.
Ella no.
Ella no, perquè fa una mueca.
Sí, correcte. Sí, ella no. Jo entenc que ella no se'n rigui, però ell sí. Però és que al cap d'un segon veus que apareix i puja Will Smith, mentre l'altre està parlant, li pega la bufetada i baixa. Com ho veieu?
Jo crec que hi havia un moment en què no es devien gravar, que és quan ell devia mirar-la amb ella i la cara de poques amics que tenia ella. I també perquè jo he mirat aquesta escena i el presentador fa la broma, però després reforça que la gent se'n rigui, no? O sigui, manté uns segons mirant-se-la amb ella, reforçant aquesta broma, i fa que la gent se'n rigui més, no? O sigui, que sí, que hi ha com una... Hi ha uns segons així.
Bueno, espera que us tiro dos temes damunt de la taula per acabar de fer el caliu. Un, necessita ella que el seu marit vagi a defensar-la? Això és una cosa. Bueno, l'altra també és si és la manera. Si és la manera. I després, l'altra. Llibertat d'expressió, humor, hi ha d'haver límit, no hi ha d'haver límit. Mercè.
A veure, jo en aquest tema em dona la sensació que...
No arribarem a trobar la veritat, absolutament.
No, és una opinió que ara vaig forçant ara a mesura que vaig parlant, no? Hi ha un fet i és de que el que ella no s'aixequés, anés allà, agafés el micro... i digués quatre coses que crec que és el que objectivament hagués pogut fer i perfectament s'hagués pogut quedar molt descansada, deixant les coses molt clares i ell segurament que hagués demanat disculpes immediatament. Perquè jo imagino que aquest presentador no tenia la intencionalitat de que la cosa pogués acabar així. Suposo que ho va fer d'una manera totalment normalitzada, perquè són moltes les coses que són normalitzades, com per exemple el maltracte a la presidenta de la Comissió Europea, quan va passar el que va passar amb la visita, amb el tema aquest polític. No? Són situacions en què aquesta dona s'ha quedat així, parada, perquè ja, i ara poso sobre la taula un altre tema, que és la síndrome de la impostora, que és aquella situació que les dones, malauradament, hem patit en molts moments de la nostra vida, que és aquell fet de dir, puc fer això, puc reaccionar, ho puc fer, no ho puc fer, aquell complexe, aquella manca d'autoestima moltes vegades. Que ell s'aixequés i li pegués una bufa, ho trobo, francament, contribuir a el que l'altre havia dit. Crec que, si més no, el que hagués pogut fer era també agafar, en cas de que la seva dona no s'aixequés, i dir alguna cosa i pentinar-lo si s'escau. O deixar les coses clares. Però, repeteixo, en aquests moments la pobra dona ho devia de passar molt malament, tant que conto que estava paralitzada, com moltes vegades ha passat amb moltes dones que s'han trobat en situacions semblants i que realment no han pogut reaccionar. I poso el cas de la presidenta de la Comunitat Europea, del Consell d'Europa, i que, en fi, quede, jo crec que bastant clar el motiu pel qual no va passar això, però... no em sembla bé la reacció d'en Bell com ho va fer.
Jos.
Doncs, afegir a el que diu la Mercè, doncs que ja està bé que els homes s'aixequin com a paladins, com a defensors, quan no és veritat, vull dir, més amb violència. O sigui, és intolerable que hi hagi una situació de violència amb uns premis que són una part de la cultura, depèn de quin tipus de cultura, però bueno, és cultura, per tant, doncs, és desproporcionat i impresentable aquest senyor.
Núria.
Jo per mi estic totalment d'acord amb el que heu dit vosaltres també. Per mi molt mal fet. Hauria d'haver estat molt més elegant en tot cas si havia de dir alguna cosa, si és que era ell qui ho havia de dir i no ella. Però també estic d'acord amb tu que potser estem acostumats a que parlin ells, no nosaltres. Potser es va quedar, com tu dius, petrificada. Però un molt mal gest, jo, per mi molt desagradable. I més en una entrega de premis d'aquest tipus, és que...
Laia, bueno.
Home, jo, de cara al show, la veritat, si volia aconseguir notorietat, la va tenir. Vull dir, evidentment, s'ha emportat la guinda del pastel. Ja, dit això, evidentment, arribar a pegar-li una bufa, pues no. Però jo sí que me sembla bé que ell o un fill seu, si no ha sigut ella, li hagués contestat. A mi me sembla perfecte. Vull dir, hi ha moments en què hi ha bromes que no cal. Són de mal gust, són totalment innecessàries i tu no saps aquella persona com ho està gestionant o com ho està passant. Per tant, és una falta de respecte.
Clar, aquí anava l'acudit, la broma. Hi ha límit, no hi ha límit?
A mi em va venir al cap de seguida, quan li van donar el premi a la millor jugadora del món de futbol, la Ripinoe, el presentador també es va permetre fer una broma de molt mal gust a la jugadora. Que ella, doncs mira que és una dona pregada, competent, etc. I se'n va sortir com va poder. O sigui, realment, el que diu la Mercè del síndrome de la impostora, quan estàs en un moment que estàs a l'aparador, que estàs davant de moltíssima gent, doncs és difícil de reaccionar, és difícil.
Però també suposo que hi ha persones, això, no? Hi ha gent que sí, hi ha gent que no.
Sí, però sol aquesta síndrome l'ha patit. Jo crec que, bueno, fins i tot la vicepresidenta nord-americana, dones d'aquesta talla, que són dones genials, vull dir, que tenen, han tingut i tenen un protagonisme molt gran, però que moltes vegades, degut a aquesta societat masclista, amb aquest patriarcat, que és el que ens està dominant moltíssim en tots els espais, es produeixen aquestes situacions. I aquestes dones el que passa és que ho reconeixen. I intenten fer un gran esforç i s'està treballant molt en aquest aspecte, eh? És un tema que s'està treballant molt avui en dia,
eh? Si el presentador hagués sigut una dona i hagués fet el mateix acudit,
no. Jo diria, no sé si ho hagués fet, mira, no sé si ho hagués dit, no sé.
Si fos una dona la presentadora, sí. Jo crec que ni se li passa pel cap.
Jo crec que no.
És el mateix que
entre les dones, si hi ha alguna cosa, és molt de respecte entre les dones.
I soc dona, però potser hagués fet una broma amb algun home d'algun tema que potser aquella persona sí que li afecte. I potser l'home ho hagués encaixat bé, s'hagués rigut i ximpum, i allà hagués acabat el tema. No ho sabem, tampoc, però igual hagués fet una broma amb algun home d'algun tema que aquella persona potser té i també pateix. No ho sabrem mai.
Clar, no, aquí poso el sac, per exemple, els acudits als calbs.
Els
calbs.
Clar, les persones sense calbs.
Els homes, clar. Perquè clar, ja ho donem per normalitzat, no? O les persones grasses.
Clar,
o els catalans, o els espanyols. Els acudits en si, llavors, els hem de limitar,
però
no?
Però aquest és un humor fàcil.
T'ho dic perquè aquí hi ha aquell cas de que, ui, pobra, és una dona que té alopecia i no ho tenim normalitzat. Vale, jo ho entenc, això, eh? Però les persones grasses, quan se'n van a un show d'humor i fan l'humor de la persona grassa, escolti, i que potser jo estic gras perquè tinc un problema mèdic.
Correcte.
No perquè vull.
Clar. Si perquè vol, doncs perquè no. Perquè hi ha una cosa, avui en dia, que hi ha col·lectius, per exemple, de dones grasses, que s'organitzen i que tenen, bueno, estan treballant per a superar tots aquests estereotips i per a denunciar-los. Jo les felicito, perquè cadascú amb el seu cos fa el que vol. M'enteneu? Vull dir, és la llibertat del teu propi cos. I, per tant, amb aquests temes d'estereotip, el que hem de fer és posar fre.
Bueno, res, he de comentar-ho. Això ho han comentat a sobretaula de moltes cases i a molts llocs. Bueno, nosaltres aquí a la tertulia també ho comentem perquè hem trobat punts de vista pues, segurament diferents o que potser no havies pensat. Mercè, m'has d'explicar una cosa.
Digue'm.
No sé, m'has d'explicar una cosa.
Sí. Portava aquí el paperet apuntadet perquè no me'n volia oblidar. Bé, comentaus que ja sabeu que una de les activitats més significatives del grup de dones de Lleida són els feminaris que organitzem periòdicament, en general 4 a l'any, un per trimestre. I ara, aquest any, comencem aquest dissabte, dia 2 d'abril, amb un tema, jo diria que és un dels temes en aquests moments més importants de cara a les dones. I es tracta de la invisibilització de la maternitat. Els tabús més enllà de l'imaginari edulcorat de l'embaràs, el part, el postpart. I aquest tema el tractarem online. És un tema, el de les maternitats, molt important. I us convidem, si voleu participar-hi, us heu d'inscriure a donesleida@gmail.com. I la xerrada la donarà la Daoia Valets-Gena, que és periodista i consultora de maternitats i violència obstètrica, que és un altre tema molt important, la violència obstètrica, que algun dia en podem parlar.
Deixa'm que li pregunti a la Laia, perquè, a veure, sempre ho explico, jo quan vaig conèixer la Laia estava de permís de maternitat, però com a... per desgràcia, la societat no va poder gaudir d'un permís massa llarg de maternitat.
Però perquè... no va estar una setmana...
Sí, imagina't tu.
A veure, que és una decisió de cadascú.
No ho dic per
però
això.
És que res, perquè la... Bueno, jo quan vaig veure la meu sou de baixa de maternitat, per ser autònoma, vaig dir... Vale, me'n vaig a treballar.
Clar. No anava per aquí, ho dic perquè quan la vaig conèixer, quan vaig muntar la tertúlia amb veu de dona, doncs vam trucar, entre d'altres, a la Laia. Em van dir, no, està de permís de maternitat. Ah, dic, vale. Diu, no, l'ha tingut ahir. Em sembla que vaig trucar i l'havies tingut ahir.
Sí, pot ser.
I dic, ah, bueno, doncs pues així ja...
D'aquí 3-4
mesos. Diu, no, la setmana que ve em sembla que ve. Com? La setmana que ve. Bueno, no, de tot això ho deia perquè... bueno, em sembla que és la que ha estat embarassada més recentment. És maco, està embarassada?
No, és que... Mira, justament ahir estàvem amb un grup d'amics fent...
Però t'ha sortit de l'ànima, eh?
Bueno, és que no... Bueno, és la meva opinió, personal, totalment.
Suposo que té moments.
En l'embaràs?
No, el que significa, no?
Bueno, si vas més enllà, si vas més enllà, problema, no? Està però... clar que sí, tens la capacitat de crear vida, que això, pues, els homes no teniu, és el que hi ha. Però... No, jo per la meva experiència no, vull dir, ahir estàvem en un dinar amb amics i just, ahir no, diumenge, i me deien les meves amigues, és que Laia, tu sempre has sigut una persona molt clara, tu no mos has vingut floritures de l'embaràs, mos ho has dit clarament, dic, la meva experiència és que no va ser bona, a mi no em va agradar estar embarassada, i menys les conseqüències que he tingut després de l'embaràs, què voleu que us ho diga? Ara, dicho esto, evidentment m'estimo amb bogeria la meva filla i no tornaria enrere, m'encanta la meva filla i
vale. Val està sobrevalorada. Val la pena, però la Mercè, jo suposo que amb aquest seminari, sobretot el que deies de la part obstètrica, perdó, no sé, clar, ara entrem en coses personals i tampoc no cal que aprofundim, però no sé si a tu et van tractar en el moment del part com tu preteneies o com tu pensaves que seria, o perquè quan es precipita tot hi ha altres persones que prenen decisions per tu.
No, jo, la meva experiència és que va ser molt bona. Jo, a més, vaig tenir la sort de tenir una cona comadrona que era amiga meva. Per tant, molt bé, molt ràpid i molt bé. Però sí que és veritat que jo al meu costat hi havia una noia que es va estar... un dia sencer amb dolors, aguantant, i al final després de més d'un dia i mig aguantant, amb cesària, que dius, no calia, o sigui, no cal.
Clar, suposo que el seminari, entre altres coses, Mercè,
sortirà.
Però jo crec que és un tema que ja s'hauria de tractar. Jo hi estic d'acord, també. Jo ho he viscut, però des de la vessant del pare. Sí. Però sí que és veritat que ja, quan ja es comença a precipitar tot, clar, passen coses, perquè això no és un guió escrit que sempre surt com tu vols. Passen coses i et comença a venir metges o doctores i, escolta, hem de fer això. Escolta, és que això no és el que teníem pensat o no volíem. No, ja, però s'ha de fer això, firmi aquí... Clar, en aquell moment què fas? No et fiques a discutir. I la dona, que és la que ho està patint, perquè al final els homes patim, però d'aquella manera.
El que sí que perds durant un temps és... et sents... un objecte, és a dir, que te manosegen i t'agafen, te posen, ningú te pregunta, et sembla bé que te posa així, et sembla bé que... Jo què sé, o sigui, no, de repent... tu i el teu cos, sobretot el teu cos està per una banda i tu estàs com fora, te sents que estàs fora d'allí perquè estan manosejant el cos i no hi pots fer res.
Doncs mira, aquest 2 d'abril...
Sí, sí, perfecte, ja ho sabeu, esteu convidats i convidades.
Jo crec que és un tema que s'hauria de treballar. Molt bé.
En parlarem.
Doncs, Núria Piqué, què t'ha semblat? Tornaries en aquesta tertúlia?
Si voleu, sí.
Ah, bueno.
Si em va bé, sí, sí.
Veus, ha quedat bé, així que no. Escolta, Núria Piqué, gràcies per estar amb nosaltres i per quedar-te aquí a la tertúlia.
Jo moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi, per convidar-me i per passar aquesta estona amb vosaltres.
Molt bé. Núria, gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Laia, cuida't.
Merci, ho intentarem.
Cuida't força i gràcies per estar amb nosaltres i compartir les vostres, les vostres vivències, igual que la Jos Ferreny, que també ens ha explicat cosetes.
Gràcies, i al matí al seminari i a la tarda a la cantada de corals de Balàfia, com no pot ser d'una altra manera. Tot un grup de corals que vindran al centre cívic, a la sala Victòria dels Àngels. Fantàstic escoltar les corals.
Molt bé.
Sempre fan coses.
Això
sí,
és rodatge
coses.
De ràdio. Això és rodatge.
Sí.
Mercè Ciutat, que és un plaer tornar-te a veure.
Ui, contentíssima, i a veure quan torneu d'excursió, que m'apunto,
Sí, sí.
Tornaré
a escolta, i si ve la Gemma, vens també,
També.
No és allò que ho ve una a l'altra, no, tu vines sempre,
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que els estudis també he vingut. Gràcies a totes. Nosaltres ens plantem a les dues, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornarem a les 12:20 des de Cope Lleida d'avui. Doncs un plaer fer ràdio des del Turó de la Seu Vella. Estem en una sala del segle XII. Imagineu-vos, com ens deia la Núria, si ens poden explicar coses les parets. Però vaja, el que hem dit avui, que potser sí que ho coneixem, pugeu, ho visiteu, però feu les visites guiades, que allí s'aprenen moltes coses. Apa, fins demà.